Fa més de 100 anys, l'Hotel Suís era un lloc de trobada per als sabadellencs en el qual, entre d'altres coses, es debatia sobre esport, una pràctica que ja començava a estar de moda. Un segle després, continuem amb aquell esperit històric d'una ciutat estretament vinculada a l'esport. Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Què tal, com esteu? És dimarts, és dia 25 d'abril. La capacitat de refer-se d'una situació adversa és clau per salvar els mobles en una temporada fotuda com ho està sent aquesta. El Sabadell està rendint a bon nivell les últimes setmanes, malgrat acumular baixes especialment sensibles, com per exemple el capi César Morgado, Àlex Sala o Sergi García, només per citar-ne alguns. En l'àmbit individual també estan sobresortint jugadors que no estaven gaudint de tants minuts a l'inici del campionat. L'exemple més clar, ahir en parlàvem, Pau Resta, l'MVP per vosaltres, i amb tot mereixement, per què no dir-ho, del 0-1 a les Gaunes. Però poc s'està parlant també del rendiment en els últims partits en general, l'últim meset de competició, de Juanmi Carrión. El de Chiclana ha aparegut en alguna foto, per què no dir-ho, i a més de manera consecutiva, i això que estava oferint un bon nivell, però fins i tot seient a Ricard Pujol en algun que altre partit, quan Morgado jugava de central esquerrà i Carrió feia enganxat a la banda. Però com diem, de manera seguida, a Zubieta, una pífia seva, va provocar el gol de la Real B i després una acció d'infortuni de l'Andalús que es va fer el gol en pròpia contra el Nàstic. La manera de refer-se, seguir picant pedra amb un gran partit contra el Castellón i culminat davant la S de Logroñés amb el gol de la victòria. I no és només cosa del gol, però és de justícia reconèixer aquest pas endavant que, com tants altres, ha fet Juanmi Carrión.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Els piuets, un amant del formatge, com el Roger Benet. Comencem.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Anirem per feina avui. Per exemple, que comença la jornada intersetmanal. Courtois, a última hora, s'ha sumat a les baixes de Benzema i Ceballos al Madrid, que avui visita el Girona a partir de 7:45 a Montilivi. A la mateixa hora, Cádiz o Sassuna. Avui parlarem d'Osasuna, però evidentment per un altre capítol. I a les 10, Betis, Real Sociedad. Partidàs. Per cert, ni Mateu Laoz ni del Cerro Grande seguiran arbitrant a primera divisió la pròxima temporada, segons informen diferents mitjans. Així els ho hauria fet saber ja Medina Cantalejo, president del Comitè Tècnic d'Àrbitres. Podran seguir, això sí, si ho consideren oportú, al VAR. Roger, aquí a casa què tenim?
Comenta la recepció.
Entrevista del Sergi Garcés d'aquí a uns minuts amb Juanmi Carrión, el carriler esquerre del Centre d'Esports, també amb el Sergi Parc. Un nou capítol del CES personal, la famosa tanca de l'Osasuna a la nova Creu Alta, el triomf del Sabadell juvenil en l'estrena de Conrad García a la Divisió d'Honor Juvenil, una mica de futbol sala Special Olympics i, sobretot, també el partit de l'Estrelpool masculí, avui a Can Llong, l'últim a casa d'aquesta fase de grups de la Champions masculina.
L'actualitat de la primera ref.
També anirem per feina. La Unió Deportiva Logroñés ha expedientat i ha apartat de l'equip Jordín Tior, que s'entrena ara en solitari per l'incident a Urriche. L'ex de l'Andorra va enganxar-se amb un aficionat logroñés després del partit contra la Morevieta en un incident, segur que m'entendreu, similar al que vam viure aquí fa uns anys a Peralada amb Toni Saligrat.
La notícia curiosa.
L'estafa del millor futbolista que mai va jugar a futbol. Llegim la història al marca. Carlos Enrique Raposo, conegut com el Kaiser, és objecte d'una pel·lícula documental ara explicant la seva vida i com va enganyar clubs com el Botafogo, el Flamengo, el Fluminense, el Vasco de Gama, l'Amèrica, el Puebla, el Paso d'Estats Units o el Gazelec Ajaccio de França, fent veure que era jugador i signant contractes professionals, quan realment no ho era. Després fingia lesions per no acabar jugant mai. Entre altres cites del geni, recull el marca una que diu «Enganyava els metges i els jugadors ho sabien, però eren amics meus». Una altra que diu «Els clubs han enganyat i enganyen massa els jugadors, algú havia de venjar-se per tots ells». O també «Ja m'assegurava jo de ser vist amb els millors jugadors brasilers. Ser futbolista em convertia en un imant per les dones. Era addicte al sexe com Michael Douglas.
De quin partit no estarem pendents?
Del Bistrica Maribor, a 2 de 5 semifinals de la Copa a Eslovènia.
I a les xarxes socials.
Avui acabem donant-li un cop d'ull a l'Instagram del Natació Sabadell de vòlei, que diu així: emocionats i molt orgullosos de la classificació de la selecció espanyola masculina sub-17 per l'europeu. Enorme el nostre jugador Gerard Rejón, al qui felicitem per la seva gran participació, també a tot l'equip per aconseguir guanyar el partit del CAO a Romania. L'europeu, per cert, serà a finals de juny, amb Rejón, amb el sabadellenc present, a Montenegro.
Hotel Suís.
Som-hi, va! Gairebé 8 minuts i mig per sobre de la una, en directe a l'Hotel Suís. Entrem en matèria en un dia de relatiu descans al Centre d'Esport Sabadell, com a mínim pel que fa a la primera plantilla, després del dia lliure, amb la victòria encara a la retina a Logroño davant la Societat Deportiva Logroñés. Avui dia de desconnexió, abans de tornar a la feina demà, amb entrenament a Sant Oleguer i pensant ja en la cita d'aquest diumenge contra l'Atlètic Balears, la primera de les 3 consecutives que tindrà l'equip de Miquillador, recordeu, el Sant Cugatenc encara sancionat, a les 12 del migdia d'un diumenge, a no ser que canviïn l'horari, com ha passat, per exemple, en la cita del Córdoba aquesta setmana contra el Deportivo de la Corunya per allò de les altes temperatures. De moment, no corre risc de canvi d'horari aquest Sabadell-Balears, però veurem, per exemple, de cara a l'Intercity Sabadell, si a Terres Alacantina es pica el sol o no la setmana que ve, d'aquí a 12 dies, i si hi ha canvi o no. Sergi Garcés, què tal, com estàs?
Bona tarda.
En teoria no hauria d'haver-hi, però...
Sí, això mai ho saps. Amb la federació sempre estàs a expenses de que a última hora es treguin de la màniga alguna modificació, com dius, i caldrà veure. És evident que de cara a aquest cap de setmana ja no, ja aquesta possibilitat la donem per tancadíssima, i més tractant-se el que dèiem ahir dels equips insulars, amb el que això suposa, la federació pagant els viatges, etc etc, i pel termini, ja som fora de plaç, parlant malament i ràpid, però sí, sí, podria donar-se la circumstància que tant el partit d'Intercity allà a Terres Alacantines com fins i tot, per allò que haurà avançat 15 dies més al calendari, el partit també amb la Nucía, que també és en horari matinal aquí a Sabadell, pogués haver-hi alguna modificació i aquests partits o s'avancin a dissabte tarda o directament s'endarrereixin a diumenge tarda.
Però a les 12 de diumenge cita la nova Creu Alta i, a més, amb preus populars pels socis, després en parlem. Segurament dels 4 duels directes que queden, el 5è, el d'Osasuna Promeses, després parlarem també una mica d'Osasuna, però no és un rival que estigui immers en aquesta part baixa de la classificació, però dels 4 que sí que ho són, el Balears és l'únic que està per sobre del Sabadell. Per tant, no diré que és el que si perds no passa res. És veritat que t'has guanyat aquí un coixí de 3 punts per poder tenir una mica de marge de tranquil·litat, però que aquestes alçades tampoc et serveix de massa, però sí que un equip que està... De fet, ja estava cridat a altres cotes a principis de temporada, però que està cridat a no patir, com a mínim si veiem que en les últimes setmanes han agafat una ratxa triomfal.
Sí, han agafat aquesta bona dinàmica. Això sí, recordem el ball d'entrenadors que han tingut una altra temporada més a la seva banqueta, de no acabar d'arrencar, de, com dius, un equip pensat, confeccionat per haver lluitat pel playoff com a mal menor, doncs es veu ara mateix fora d'aquesta lluita. És cert que tot està molt igualat, però és pràcticament una utopia pensar que pugui ser a temps de fer una autèntica remuntada tan espectacular, però sobretot perquè és un equip, com diem, ara en dinàmica positiva, amb aquests resultats que ha estat recollint, patint algun d'ells. Només cal pensar una altra vegada més en com va anar d'ajustat i amb la polèmica que va acabar el partit d'aquest passat de cap de setmana a l'Estadi Balear davant el Nàstic de Tarragona, però un equip amb aquesta dinàmica positiva que ara mateix, com dius, s'ha situat un punt per sobre del Centre d'Esport Sabadell.
Doncs ha obert aquest petit forat, aquesta primera escletxa. Avui hem preparat una travessa interna, vagi per davant, dels membres de la redacció d'Esports de Ràdio Sabadell, amb els duels directes que ahir al Tribuna Preferent vèiem ja tot el calendari, allò equip per equip, contra qui juguen les últimes 5 jornades. El que passa és que no hem arribat a fer encara la classificació, o sigui, tothom ha posat el 1x2, però no hem fet el buidatge de com queda la cosa. Tu de memòria sabries dir-me a qui has descendit o no?
No.
O més o menys, per on pot...
No, diria que la Nucía, és a Real Unión i la Nucía, diria, pels meus resultats, que és els dos equips que acompanyarien en aquest cas a la UDL, a Calahorra i Bilbao Atlètic.
Que aquests els han tret ja directament de l'equació perquè estan ja despenjats, tot i que encara no descendits matemàticament. És impressionant la quantitat de duels directes, eh? O sigui, aquesta setmana encara, la que ve i l'altra, són dues setmanes consecutives, dues jornades... Que és que estarem parlant d'això un meset, eh?
En refiant-me del que es deia ahir al Tribunal Preferent, el Sabadell i el Real Unión són els dos equips que més afectats es veuen per aquests duels directes. De fet, el Sabadell, ho estem repetint ja les últimes hores, dels 5 partits que li queden, tret d'aquest últim contra Osasuna Promeses, els altres 4, a dia d'avui, són duels directes amb equips que estan implicats en aquesta lluita per la permanència. Per tant, déu-n'hi-do el panorama en aquesta guerra del... partit de 6 punts, que es diu, al Sabadell li toquen gairebé totes, insistim, a dia d'avui, potser quan arribi el partit contra Cornellà o fins i tot el partit contra la Nucía, l'escenari pels uns o pels altres ha pogut variar tant que ja no estiguem en el mateix paràmetre.
Sí, perquè t'hagis escapat, perquè el Real Unión, per exemple, s'hagi quedat despenjat i per tant ja no serien duels directes, etc, etc. Això pot canviar setmana a setmana. Va, abans de parlar de polèmiques, abans d'escoltar Juanmi Carrión, abans d'escoltar qui s'amaga avui darrere del nou capítol del CES Personal, fem una radiografia ràpida de com està el panorama, perquè dèiem en començar que el Sabadell s'està fent fort davant de la debilitat perquè va curt d'efectius. Ahir, per exemple, escoltàvem a l'entrenador Miquillador dient de cap estem forts i per tant les cames acabaran responent segur, però és evident que el Sabadell arriba amb molts jugadors en un estat que no seria l'òptim a l'últim mes de competició.
Sí, sense comptar els que han sortit d'algunes molèsties o d'alguna lesió a les darreres setmanes, només cal donar un cop d'ull a com va acabar el partit a les Gaunes de diumenge amb jugadors doncs, que ja portaven alguna d'aquestes molèsties i que es van veure encara més afectats, és el cas de Pau Resta o de Ricard Pujol, o sense anar més lluny, el cas de Pau Víctor, del qual ja n'hem parlat, com va acabar el partit completament coix després de que se li pugessin els bessons en aquest tram final de l'enfrontament. Per tant, demà, i després d'aquest dia de descans, de desconnexió que ha tingut la plantilla arlequinada, veurem com s'incorporen tots els efectius, i amb un nom propi també molt latent, com és el de Sergi García. Ja la setmana passada va completar algun entrenament amb la resta de grup, ahir mateix, de fet, tot i ser un entrenament de recuperació pels titulars o pels que havien tingut més minuts a Logroño, també va fer tota la sessió al mateix ritme que els que més intens van treballar, i tot fa pensar que si no hi ha cap recaiguda, que toquem ferro i tot el que calgui perquè no sigui així, doncs ha de completar tota aquesta setmana. Per tant, si tot va bé, jo m'atreviria a dir, Adri, que diumenge podria entrenar aquesta llista de convocats per jugar davant l'Atlètic Balears. Se'n fa una mica més difícil preveure si Sergi García pot o no pot jugar o si tindrà algun minut. Crec que aquí dependrà molt més de com vagi el resultat o com vagi el partit que no pas de l'estat físic només del jugador sabadellenc.
Acaba de passar per via interna el Pau Vituri la xifra de punts que li heu donat al Sabadell.
Sí, sí, jo només perdo punts aquesta setmana. La resta el suma tot, és a dir, farà 13 dels que queden.
13 de 15, eh?
Sí. Això sí que me'n recordo. Li he donat les 4 últimes jornades victòries a la meva porra.
55 punts pel Sergi Garcés, 55 pel Roger Benet, que l'hem deixat també participar, 50 punts a Servidor i Pau Vituri, 49 Sergi Parc, o sigui que anirem amb la llengua fora, segons el Sergi Parc, però vaja, això insisteixo que és una juguesca interna, que no té res més. Anem amb el tema Osasuna? Ah, perdó, que és que a sobre m'afegeixen que no és un 13 de 15, sinó que a sobre li heu donat un 0 de 15 al Real Unión, eh?
Sí, ja t'he dit, que per mi recordava que era un descens el del Real Unión, perquè en el moment que ja es deixi...
Pots baixar, o sigui...
No, perd tots els partits que li queden ja fins a final de temporada i és un equip descendit.
Déu-n'hi-do. Si voleu dir-hi la vostra, ja sabeu, eh? O sigui, a través de Twitter, @RadioSabadell... Allà mateix van fer una enquesta i anava a recuperar-la ara sobre el tema de la famosa tanca publicitària que va aparèixer ahir. Vas votar, per cert, o no?
Sí. Bon secret, no?
Es pot dir o no?
Sí, sense cap mena de problemes. Per mi, de les tres propostes que hi havia, generava... Vaig dubtar entre indiferència, perquè tant se me'n fotia, o iniciativa simpàtica. Finalment em vaig decantar per aquesta segona. Iniciativa simpàtica, per dir-ho d'alguna manera. No li veig el problema, però ja et dic, segurament estava més a prop de la indiferència, que tant se me'n fot, que no pas d'una altra cosa.
Doncs és l'opció majoritària, 53% de més de 300 vots que van participar en aquesta enquesta. La segona, indiferència, 31%. I llavors, allò que diem sempre a través de les xarxes socials, que segurament, evidentment, qualsevol opinió és respectable, només faltaria, però que normalment el perfil més crític es fa notar més que no pas la majoria, i a vegades et sorprèn, no? Perquè ho dic perquè ahir, quan va sortir les primeres imatges d'una tanca a la nova Creu Alta de l'Osasuna, això què significa, els primers que van alçar la veu van ser els més crítics, i després en aquesta enquesta tan sols un 16% considera que és una provocació, la tanca publicitària. Bé, de fet, si vols, Sergi, ara després repassem algun comentari, però per ubicar la gent que ha anat una mica perduda, Osasuna jugarà la final de Copa del Rei contra el Real Madrid, i han volgut tenir el gest, el detall, de tirar 8 anys enrere en un moment que va ser absolutament crucial per ells.
Sí, segurament des de la distància a nosaltres se'ns escapa, però igual que nosaltres parlem del partit d'Olot com el punt d'inflexió on tot va canviar una mica, on el Sabadell podia haver-se enfonsat en l'infern i en canvi aquella permanència posteriorment va portar l'ascens a Marbella, l'equip o l'entitat es va acabar de tranquil·litzar, d'estabilitzar, diríem, fins i tot a nivell social, a nivell de paquet accionarial, no?, de la propietat. Bé, un punt d'inflexió que per Osasuna, pel que hem descobert, va ser aquella permanència gairebé a l'últim segon de l'últim partit d'ara fa 8 anys aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Segur que ho recordeu, aquell empat a 2 que va donar la tranquil·litat a l'equip d'Enrique Martín, diria que llavors dirigia el quadre navarrès, i que per ells es veu, pel que es veu i pel que hem anat veient a les últimes hores, que significa això, un punt d'inflexió a la història, no? Es van salvar de baixar a segona B. La història després els ha portat no només a jugar els últims anys a primera divisió, sinó, com dius, a d'aquí una setmana llarga, d'aquí 10 dies, doncs jugar aquesta final de Copa enfront del Real Madrid a la Cartuja de Sevilla. D'aquí la campanya, d'aquí doncs aquestes tanques publicitàries, diríem, de record, una mica de gairebé allò de contigo empezó todo, no? Doncs aquí...
Qüestió d'ànima és el titular.
Correcte, aquí va arrencar tot plegat, i ahir en parlàvem, i ho vam escoltar en el Tribuna Preferent amb el Pau Vituri, a l'editor Rollo, al cap de premsa del Club Navarrés, del Club Atlético Osasuna, que explicava significativament això, no? Més enllà de la polseguera que havia aixecat o no per xarxes socials, el significat i el per què per Osasuna i per la gent osasunista, aquell gol y el fet de ser o no a Sabadell es tan importante.
Siempre tomamos en Osasuna ese gol y ese día y ese punto de partida en la nueva Creu Alta como el inicio de lo que luego hemos ido construyendo a lo largo de estos 8 años, ¿no? Una trayectoria que digamos que culminará de algún modo el próximo 6 de mayo con esa final de Copa del Rey en la Cartuja.
I s'ha volgut insistir des del Club Atlético Osasuna, s'insistia ahir que tot s'ha volgut fer d'una manera simpàtica, sense voler ofendre a ningú, de fet, buscant fins i tot aquesta complicitat amb l'afició del Sabadell, buscant aquest suport de l'afició arlequinada de cara a la final de Copa de la setmana que ve davant el Real Madrid, i amb aquest punt, deia Rollo, deia el cap de premsa del Club Atlético Osasuna, que buscant aquest punt d'estima, d'estima envers l'afició arlequinada. Deixant molt clar perquè ells també, valgui la redundància, Adri, tenien molt clar que tot això havia de començar aquí, a Sabadell, a l'estadi de la Nova Creu Alta.
Teníamos muy claro que queríamos empezar en Sabadell, porque para nosotros es un enclave muy importante en nuestra historia. Yo me imagino que a la gente allí le causará sorpresa, porque probablemente los vecinos de Sabadell no sepan lo importante que es Sabadell en nuestra historia. Y aquí todos los osasunistas tenemos esa ciudad y ese lugar, la Nova Creu Alta, marcado a fuego, ¿no? Te diría en nuestras entrañas casi.
Podeu trobar a Instagram, per exemple, un reel que explica tot això amb les imatges de les dues tanques, perquè una és en castellà, la que dona a Olímpia, i l'altra, la de la cantonada de Gol Nord amb tribuna, és en català. A través de Twitter, per exemple, Club Atlético Osasuna va fer un tuit ahir que deia, en català directament, som un club que mira cap al futur sense oblidar el passat i Sabadell sempre serà important en la nostra història. Una ciutat que està gravada al cor de l'osasunisme, una afició germana a la qual respectem. Amics, comptem amb el vostre suport a la final de Copa, tot això amb alguna que altra imatge, fins i tot de jugadors del Sabadell, primera plantilla, anant cap a Olímpia ahir a entrenar-se amb el cartell de fons, i el propi centre d'esports responia: és un orgull que ens tingueu presents abans d'una cita històrica per l'Osasuna. Molta sort a la final de Copa del dia 6 de maig.
Perfecte, em sembla perfecta la comunicació, i si l'última jornada ens cal re, em semblarà encara més perfecte que aquesta bona sintonia funcioni també, recordant, per si algú va perdut del que estic comentant, que l'últim partit del Sabadell, que tant de bo no s'hi jugui res ja, i estigui tota la feina feta en positiu, doncs és contra el filial precisament del Club Atlético Osasuna.
Recordem,
per allò de les estimes...
2015, Osasuna se salva de baixar amb un gol en el minut 92 o 93, sí, de Javi Flaño. Signa salvar-te aquesta temporada amb un gol al 90...
No, calla. Home, a veure, si em preguntes si d'aquí 8 anys hem de jugar una final de Copa, vale,
no,
però,
sí, ja.
Però vull dir, si només és per al patiment de l'última jornada, no. No signo res, jo, d'això.
D'acord.
El Sabell,
era per jugar una mica,
Com bé he demostrat a la meva aposta interna aquesta... 13 de 15, i perdem punts només aquesta setmana davant l'Atlètic Balears.
Sense pressió. Per cert, comentaris també a través de Twitter d'aquesta enquesta. Jo no oblido el que ens van fer al partit de la repetició, recordem, dels anys 80, del Josep Hernández, però vaja, indiferència. Oriol Hernández, que deia que s'hi han pagat per posar-la aquí, qui som nosaltres per dir res. Al final, gent com el Juan Rodríguez, que diu que qui cregui que és una provocació s'equivoca amb els socis i amb el club de Osasuna, i gent que la considera innecessària i que hauria de ser fora, com per exemple el Xavi Vivancos o el Vicenç Hernández. Insisteixo, Ràdio Sabadell.fm, a totes les declaracions del cap de premsa d'Osasuna, i si no, el tribuna preferent d'ahir. I per tornar a l'actualitat del primer equip, encara que avui sigui dia de descans, això sí que s'ha d'editar, tu. Això sí que hauríem de retallar-ho si no fos directe. Sergi, Juanmi Carrión, ho dèiem en començar, nom propi sense cap mena de dubte, amb el seu gol que per mi fa justícia a un mes en el qual el futbol estava sent un punt cruel amb el carriler esquerrà del Sabadell. Ho dic sobretot pel gol en pròpia contra el Nàstic i la pífia a Zubieta, que estava amagant un bon rendiment de l'andalús.
Sí, després d'aquestes setmanes complicades, el fet de poder-se convertir, que se mantingui, en l'heroi, aconseguint el gol de la victòria a les Gaunes, doncs fa justícia a aquest bon moment de forma que té el de Chiclana, però que s'estava veient doncs enfosquit i de quina manera per aquestes dues errades que a més van suposar punts en tots dos casos. En una, perquè al final no es va poder aconseguir la victòria a Zubieta, i la segona perquè directament el Nàstic va esgarrar pels tres punts aquí a l'estadi de la Nova Creu Alta. Però bé, sentim de seguida la conversa amb Juanmi Carrión, però abans parlem, o sentim Miqui Lladó, el que deia, escoltem el que deia el tècnic Arlequinat Adri diumenge en roda de premsa, preguntat sobretot per això, per la importància de treure aquesta motxilla del jugador andalús.
Imagina't per ell el que significa i lo difícil que és. Sí, és a dir, a vegades surts i les coses no et surten bé i vols que et vagin bé i has d'estar doncs, constant, has d'estar fort, has de creure en tu mateix, has de saber el que vals. Doncs en el cas de Carri és una peça important per nosaltres, en el seu moment doncs no. Després del mercat d'hivern, aquesta aposta, vam decidir doncs, quedar-nos amb ell. És un jugador que afortunadament doncs, també té contracte l'any que ve, és un jugador que és un exemple dins i fora el camp, que vol seguir creixent la seva carrera. M'alegro molt per ell, pel gol, perquè realment s'ho mereixia i segur que avui té un dia doncs, molt feliç.
Doncs un dels estals, Dieste, Pujol i companyia, que té un any més de contracte, ho deia en roda de premsa directament Miqui Lladó, i just després del partit encara a Logroño, el Sergi Garcés, que mantenia aquesta conversa amb Carri.
Amb Juanmi Carrión. Juanmi, buenas tardes.
Buenas tardes.
Qué alegría, qué sonrisa. Eso es sinónimo de mucho bueno.
Sí, además me tengo y ganamos y estamos cerquita del objetivo. Ya te quita lo que te dije. Nos quitamos me quité esa mochila de encima y ahora pues más aún. Buah, la verdad que nos que ya estamos un pasito del objetivo, tío.
La mochila que pesaba hoy la verdad es que ha sido por la puerta grande. Sí. Aquello, evidentemente cuando uno juega atrás no tiene tantas posibilidades de marcar. Lo habías probado ya a lo largo de la temporada, sí, pero es que había salido perfecto, ¿eh?
Sí, sí, yo los entrenamientos, yo, como dices, me la fumo todas cada vez que tengo una y al final te entra. Y gracias a Dios que me ha entrado y hemos podido ganar, la verdad.
tres puntos más, como dices tú, en ese camino hacia la permanencia, que, hombre, la orilla se ve un poco más cerca. Sí. Aún no la tocamos, pero se ve cerca, las cosas como son.
Sí, pero no, tenemos que seguir como estamos la tónica que estamos siguiendo, partido a partido, porque como pierdas, parece que otra vez volvemos a... Tenemos que con la mentalidad de que la semana que viene es el partido más importante del año para nosotros, y tenemos que ir con la mentalidad que fuimos Castellón en casa. O ganamos o ganamos.
Y viendo que lo que siempre suele pasar también en los tramos finales de temporada, que parece que piensas, bueno, los de abajo ya se dejarán ir, aquí al revés, aquí no aflojan nadie.
Que va, aquí que todo el mundo nos queremos mantener en esta categoría tan bonita, si es que nos jugamos la vida, y más con el club que es el Sabadell, que es muy raro que esté aquí abajo, pero no, nos ha tocado vivir esta situación. Y por eso lo estamos dando todo para que no pase lo peor.
Atlético Baleares, así de entrada, cualquiera a principio de temporada hubiera dicho, bueno, estará arriba, se ha ido complicando, parece que ha cogido por eso también una buena dinámica, al igual que el Sabadell, está en ese punto, sí, de decir, ya se quieren olvidar de cualquier, sí, sufrimiento.
Sí, sí, el Baleares es un claro candidato a jugar playoff, el problema es que se lo complicó la temporada, pero ha visto que en un mes y medio no ha perdido un partido, tiene jugadores diferenciales, y se nota cada vez, tiene a Dioni arriba que te puede marcar diferencia, pero vamos, allí ganamos en el último minuto y sufriendo como nadie, pero en casa tenemos, vamos, un hueso duro. Vamos a tener que competir hasta el final.
Ya sé lo que diré ahora, que a cuatro semanas vista, es muchas semanas vista, y más como se está viendo que cada semana los resultados marcan mucho el estado anímico y el estado de la clasificación. Viene ahora, yo decía una trilogía, pero alguien me ha dicho, no, un póker de, teóricamente, hoy, al menos, partidos directos. Lo digo por Atlético Baleares, Intercity, La Nucía, Intercity y Cornellá. Este póker de partidos... Sí. Que sí que van a ser, ya sé que son evidentes y una obviedad, pero que van a ser claves y decisivos.
Sí, sí, a ver, dentro de lo malo, sí, te enfrentas a rivales directos. Depende de ti, cuando depende de ti, buena señal. Y ahora viene, pues, lo más bonito y lo que más presión da, que te juega la vida con rivales directos. Que es lo bonito, si es que jugamos esto para eso. Y cada uno lucha por su objetivo y nuestro objetivo es la salvación.
Eso es el peligro de la trampa esa, decir, bueno, es que encima, claro, cuando juegas con un rival directo, cualquier tropiezo se magnifica porque es lo que tú ganas o lo que tú dejas de ganar, lo que te gana el otro.
Sí, sí, lo que tú pierdes te recortan y lo que tú ganas ya lo hunde. Si al final es un resultado positivo para cada uno, o mata a uno o revive a uno. Y al final lo que queremos es llegar a esas situaciones de partido directo con medianamente las cosas medio hechas. Que es que intentar ganar lo más antiguo posible un partido y empatar otro, o ganar otro lo máximo posible para llegar a los partidos directos con la tarea medio hecha.
Déjame te pregunto también por esa sensación un poco colectiva, lo decías. Parece que el equipo se ha sentado, está encontrando esos resultados que también son importantes. Se ha encontrado, con respecto a todos los compañeros, al final aquí suma todo el mundo, pero ese bloque también de decir, bueno, ahora mismo casi que no se constipe nadie, que estamos para lo que estamos.
Sí, hombre, hemos conseguido no hemos cambiado en dos semanas el 11 y ha funcionado. Pero estamos todos unidos. Si es que tuvimos ya una charla de equipo y que decimos que tenemos que ir a una, que somos hombres y que nos jugamos la vida. Que al final nos jugamos las papas aquí y os vamos todos a una, o quien no esté, que se va del barco. Y gracias a Dios estamos todos dentro y se está demostrando en el verde.
Te hago la última casi. Y a título personal, dentro de esta amalgama de problemas que tiene el equipo, con tocados, hoy no, bueno, este último partido sin César, sin el capitán atrás, te hemos visto jugar en banda, luego cuando ha habido que reconstruir, te hemos visto jugar de central zurdo. Lo que decimos aquí ahora mismo, de lo que sea y como sea, pero que salga bien.
Sí, me tengo que poner de lo que sea y intento hacer lo mejor posible. Si es que lo que toca, si me tengo que poner central, me tengo que poner delantero, me tengo que partir la cara con los centrales, lo hago. Si el objetivo es ganar, sí que, pero vamos, estamos echando de menos al capitán, que es un tío de puta madre y no, nos aporta mucho.
Te hago la última, ya para lanzados. Hoy, nada más acabar el partido, te prometo, y te lo puedo enseñar, que alguien me ha mandado un mensaje y me ha puesto a 10 del playoff y quedan 15 puntos.
Olvídate. Eso déjalo por el último partido de liga. Olvídate, nosotros centrados en que tenemos que ganar dos partidos y olvídate que esa no es nuestra mentalidad.
Y con esos puntos sí que la faena estaría hecha. Juan Miguel Carrión, felicidades por el gol, un muy buen gol, una muy buena victoria hoy. No sé, siempre digo lo mismo, no sé cuándo vienes con aquella sensación de, hombre, esta gente juega bien, a ver, va a ser complicado. Sabe todavía mejor cuando te ves la satisfacción y esa comunión hoy otra vez con los que han venido poquitos, pero que han estado ahí.
Venido y nos hemos notado, sí que lo hemos notado. Si yo lo dije, lo repensé, es que ese, si lo notamos cada vez que viene y lo agradecemos mucho. Y gracias a Dios que nosotros estamos respondiendo en el campo y ellos fuera. Y eso al final te suma a que pueda ganar el partido o cuando estás sufriendo, que te notes ese aliento que te hace falta.
Buen viaje de vuelta.
Muchas gracias.
Hotel Suís.
Juanvi Carrión, Sergi, l'entrevista no és allò que al WhatsApp pots posar 1.5
no,
o 2,
no,
eh?
A velocitat normal, parla així.
O sigui, no és un tio lent, però és que parlar molt més ràpid del que corre.
Sí, 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 la veritat és que fins i tot hi ha moments en els quals t'acceleres tu de l'empenta que porta la resposta, després a costa posar-li una mica de fre a la pregunta, però bé.
Dos golets, Carri, un de falta i el de jugada de l'altre dia. A les Gaunes per donar 3 punts d'or, demà toca tornar a calçar-se les botes.
Sí, el que dèiem, entrenament a Sant Oleguer, tornada a la feina. De fet, hi haurà també l'habitual roda de premsa els dimecres. Demà el protagonista és Armando Corbalán, l'escoltarem aquí en directe, si no passa res estranya, a l'Hotel Suís. I tot plegat, com dèiem, pensant ja en aquesta 34a jornada, 5 pel final, Sabadell Atlètic Balears, la primera de les 3 que el Sabadell jugarà ara de manera consecutiva diumenge i en horari matinal, a les 12. Per tant, des de mitja hora abans ens hem de començar a acostumar als del Sabadell en joc.
Per cert, no ha dit lo de les papes, aquesta vegada. Hi havia conya, al vestidor, de dir otra vez que se nos están jugando las papas, tal. No, aquesta vegada no hi ha hagut aquesta frase, fins i tot durant l'entrevista, una van dient els companys quan sortien. Gràcies, Sergi, fins ara!
Fins ara!
Test personal. 25 preguntes ràpides per conèixer a fons el vestidor del centre d'esports.
Va, anem amb una nova entrega del test personal. L'últim a passar en aquesta secció havia estat Isma Tuman i avui és el torn per un altre futbolista de tall defensiu i, de fet, esquerrà igual que Carrión. De fet, l'hem vist últimament ocupant el lloc de central, fent gala també de la seva polivalència i, a més, ho ha fet rendint a bon nivell.
Ricard Pujol Amat, benvingut a la secció del CES Personal.
Què tal, com esteu?
Vinga, la primera pregunta no te la faig jo, te la va deixar l'últim que va passar per aquí, que va ser l'Isma Tuman.
Me gustaría saber por qué Moja le llama presidente.
Bueno, això és una broma dins de vestidors que ell deia que em sol·licita molta gent per parlar, per consells o per qualsevol tonteria, i bueno, com estava molt sol·licitat, que era el president.
No té res a veure llavors amb el cognom.
No, i ara, res a veure, el Moja tampoc crec que sàpiga qui és, el president Pujol, però no, m'ho deia perquè estava molt sol·licitat.
Doncs mira, que jo pensava que anava pel tema del cognom, doncs és casualitat també. Va, som-hi, Ricard. Lloc de naixement?
M'he criat tota la vida a Castellví de Rosanes, vaig néixer a Barcelona.
Pregunto, aleshores, per Castellví de Rosanes, què té Castellví de Rosanes que no tingui la resta del món? Què destacaries?
És un poble molt petit, som 500-600 habitants, m'he criat allà i diríem que les meves tardes de nen petit han sigut els estius al poble de tothom.
Un lloc per viatjar, on passava uns dies de vacances.
I es Balears.
Què fas durant el teu temps lliure, en el teu dia de descans, per exemple?
Arquitectura.
Com va començar el teu vincle amb el futbol?
Des de la família, des de ben petitet, amb 3 anyets al poble, a Castellví, i des del 5 a la meva ciutat, que és Martorell.
Supersticiós? Fas algun ritual abans dels partits?
No gaire, la veritat.
El millor moment que has viscut a la teva carrera?
L'ascens amb l'Espanyol.
I el pitjor?
El descens amb l'Espanyol.
Un ídol, un referent en el món del futbol?
Sempre he tingut Carles Puyol, per tot el que significa, i després, com a company, David López.
El millor entrenador que has tingut?
Diria David Gallego, em quedaria amb David Gallego.
Un estadi que no hagis estat i t'agradaria jugar?
Jugant de visitant al Camp Nou.
El futbol t'ha permès tenir estudis avançats?
Exacte, arquitectura.
I això també t'anava a preguntar, el dia que et retiris, no sé si t'agradaria seguir vinculat al món del futbol o tiraries per l'arquitectura, que entenc que no sé si ho estàs estudiant ara.
Sí, ja ho soc, ja. Soc arquitecte també i òbviament ja no cal ni acabar el futbol, sinó que ho vull compaginar amb arquitectura, però cada cop se'm fa més la idea d'intentar continuar amb el futbol, tot i que ho intento evitar.
Una pel·lícula?
Forrest Gump.
Una sèrie?
Crims.
Una cançó?
D'ara mateix? No, diria Charango, Quan tot som l'aire.
Vius a Sabadell?
No.
Però et faré una pregunta d'aquí de la ciutat, que a més també la coneixes. Va, et pregunto pel nom d'un equip de futbol d'aquí, més enllà del Sabadell i del Mercantil, que també coneixes de la teva etapa formativa, algun equip que coneguis també d'aquí de la ciutat?
Sabadell Nord, Sabadellenca, Can Rull...
Estàs ben dominat, segur que també t'has enfrontat a ells durant la teva etapa formativa,
Exacte, exacte.
Era fàcil. Va, et faré un exercici de memòria recent. Si no m'equivoco, en el registre surt que has jugat un cop contra el primer equip del Sabadell. Recordes quan va ser?
Sí, va ser amb l'Espanyol i el següent no vaig jugar perquè estava lesionat i amb el Cornellà no vaig jugar perquè també vaig estar lesionat.
Espanyol B, el 4-2, l'últim partit abans de la pandèmia, per cert. No sé si tenies present això.
Hosti, doncs no me'n recordava, però tens tota la raó.
Sí, sí, un 4-2 aquell va ser favorable al, a vosaltres en aquell cas. Amb quin company de vestidor et portes millor?
Amb el Sergi Puig.
Faré jo una pregunta punyetera i després acabarem el qüestionari fent tu una pregunta punyetera el pròxim que passi per aquesta secció. Vinga, si no m'equivoco també, i allò buscant els registres, et comptabilitzem un gol com a sènior en partit oficial, que també va ser amb l'Espanyol B, a la mateixa temporada que comentàvem ara, la 19-20, contra el Cornellà. Així que suposo que, clar, el recordes bé, no? Et pregunto, quan arribarà el segon gol? Si, encara que la teva demarcació sigui en una posició defensiva, si un també hi pensa, i si també pot ser aquesta mateixa temporada contra el Cornellà, per exemple, no estaria malament per la data que acaba el partit.
No estaria més, a més salvar no? Que sigui la permanència del Sabadell amb aquest gol, però sempre que tingui la possibilitat i sempre intento, amb la mentalitat, sí que el meu primer paper és que no ens els posin, que portem més porteries a zero dels que ens pensàvem, i no sé.
Vinga, va, doncs, i acabem el qüestionari, això, deixant una pregunta punyetera pel pròxim que passarà per aquí. El que passarà per aquesta secció, li deixem una pregunta allò per tocar-li una mica els nassos per començar el qüestionari.
Per què et diuen les mans liles?
Per què et diuen les mans liles?
Sí, en anglès, purple hands.
Vinga, li deixem una teva pregunta, gràcies, Ricard.
A tu.
Purple Hands, a veure qui és aquest mans liles, serà d'aquí a dues setmanes la resposta. Per cert, des del bar em comenten que Juanmi Carrión sí que havia dit també el tema de jugar-nos la papa, o sigui que per segona vegada consecutiva l'andalús, i després la seva competència directa, Ricard Pujol, l'arquitecte i el president del vestidor del Centre d'Esport Sabadell. Va, més futbol.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Perquè el juvenil A del Centre d'Esports respira una mica més tranquil ara. El debut de Conrad García a la banqueta del Divisió d'Honor es va saldar amb un petit triomf per 1-2 al camp de l'Ebro. I ara l'avantatge amb l'Europa, l'equip que marca el descens, és de 3 punts més l'avaraix particular a favor. Determinant va ser el gol de Ricard Pulidor immediatament després que els saragossans, ja descendits matemàticament, signessin l'1-1. El tècnic Conrad García es felicita sobretot per la bona reacció dels seus jugadors a l'insòlit gol rival.
La sensació potser era una mica aquesta, com dius, no? Que nosaltres fem moltes coses, arribem i hem de fer moltes coses per generar perill, però ells a la primera que ens arriben ens marquen, i a més de xilena, amb un golaç impressionant del seu davanter. Però tot i així l'actitud dels nanos és de lluar. A la següent acció, nosaltres també marqués, en aquest cas el Ricky marca un senyor gol des de fora de l'àrea, i com et deia, això ens dona aquell punt de tranquil·litat de que realment el partit mai canvia, no?
Amb patiment, amb aquest marcador ajustat, però al final el Sabadell juvenil va ser capaç de guanyar per primer cop en 2 mesos. Va donar el seu efecte, doncs, el canvi a la banqueta fent bona la dita d'entrenador nou, victòria assegurada.
Ens hem centrat en tot el cos tècnic, amb la mentalitat, no? Amb portar aquella sensació de que realment els jugadors són més bons de les sensacions que ells tenien actualment, no? Després de no guanyar des de molt de temps, aquella sensació de, hòstia, potser no surt tan bo, hòstia, no han surten les coses, hòstia, no anem bé. La sensació que volien transmetre als jugadors és que tranquils, que el treball i amb esforç ho traurien endavant.
Si el Sabadell juvenil A guanya aquest cap de setmana contra la Fundació Esportiva Grama, estarà ja salvat. En cas contrari, molt probablement tindrà la permanència pendent de rubricar a l'última jornada a Girona. I per cert, una curiositat relacionada amb la famosa frase aquesta que dèiem abans, de quan s'estrena un tècnic que ho fa sempre en victòria. Amb tots els canvis que hi ha hagut al Centre d'Esports, entre primer equip, filial, juvenil A, etc., el nou inquilí ha debutat sempre positivament. D'entrada, Miqui Lladó va començar guanyant contra el Bilbao Atlètic, el filial Gerard Bofill, quan va substituir Jordi López, va arrencar amb un meritori empat al camp del líder de primera catalana, el Mollerussa. Més tard, quan Bofill va passar a ser la mà dreta de Lladó al primer equip, Marc Nomen es va estrenar amb triomf al Picat, i a la divisió d'honor juvenil Edu San José també havia començat amb bon peu, amb una prestigiosa victòria al camp de l'Adam, i ara també Conrad García ha continuat amb aquesta extraordinària sèrie. En canvi, el juvenil B se surt d'aquest patró, ja que l'equip ara dirigit per Martí Creus va perdre per un contundent 1-4 a Olímpia contra el Martinenc en un duel, això sí, sense res en joc de la Lliga Nacional, amb els dos conjunts situats a la zona mitjana. Però les mirades les teníem sobretot posades al Mercantil, que va viure un dels partits més importants de la temporada amb l'ascens a la Divisió d'Honor a l'Horitzó. El duel entre el Nàstic Manresa i els nois de Marc Xalabarder era vital per assolir aquest objectiu i finalment es va decantar a favor dels graciencs amb un ajustat 0-1. Els manresans portaven 3 partits sense conèixer el triomf i necessitaven els 3 punts per no allunyar-se del Gavà i del mateix Mercantil, els dos primers juvenils A a la taula i els que ara mateix pujarien a l'elit. Hugo Santana, jugador mercantilista, considera que la pressió era sobretot pel Gimnàstic Manresa i que van saber aprofitar-se d'aquesta circumstància.
Teníamos respeto mutuo los dos equipos y en nuestro caso, pues, ya que nuestro objetivo principal tampoco era aspirar tan arriba, pues no teníamos, entre comillas, esa presión. Ellos tampoco lo sé, lo desconozco, pero imagino que tenían más presión que nosotros. Pero en este caso, pues supimos afrontar bien el partido y aunque no fue un partido tácticamente muy vistoso, a nivel grupal, espectacular, sobretot la segunda parte por el tema actitud.
El partit va ser molt disputat amb un Nàstic molt ofensiu durant tota la primera part, però no va ser fins al minut 68 quan Hugo Santana en un córner es va ficar al primer pal de la porteria rival i va aconseguir el 0-1 definitiu. L'autor de l'únic gol del partit explica així la jugada decisiva.
Fue un córner que tenemos siempre intentamos buscar los puntos débiles del rival y pues en este caso el primer palo lo dejaron bastante vacío y pues ahí entré.
Amb aquesta victòria els blaugran avantatgen en 4 punts ara el Nàstic Manresa, més l'avaraix particular a favor quan només queden 12 en joc. De retruc els blaugrana tenen també molt a prop el lideratge del grup 7 de Nacional a tot just 2 punts. I a la segona catalana, el Sabadell Nord ha assolit la permanència matemàtica, però encara no es pot despistar. Segons el pla de competició, només els últims de les lliguetes de permanència baixen a tercera, i amb els últims marcadors, el triomf 3-0 contra el CUE Taradell certifica que ja no poden acabar el fanalet vermell. Ara mateix l'equip de David Campuzano, de fet, és segon d'aquest grup de 4, però té l'Olímpic en Fatjó a només 2 punts de distància i podrien haver-hi descensos arrossegats. A segona ref, 3 graons per sobre, l'Olot ho té magre per salvar-se, amb l'ascens de l'Europa quedaria compensada la quota de catalans, però el Prat, el Badalona Futur i el Lleida Esportiu podrien perdre també la categoria i això obligaria el guanyador del play-off de tercera, Sant Andreu, Peralada, de Sant Cristóbal o Ospi, a guanyar l'eliminatòria d'ascens. Si no ho fa, quedarien descompensades les categories i això afectaria de retruc els descensos de primera i de segona catalana. Per tant, si això passés, el pitjor tercer classificat dels grups de permanència de segona catalana també podria baixar i per això a Can Uriac no aixequen el peu. Aquesta setmana l'equip de Campo visita el primer del seu grup, Alberga, això sí, a qui ja van golejar aquí per 5-0. Els altres grups de permanència amb la feina, aquest sí, ja feta del tot, el Can Rull, Rómulo Tronchoni va perdre 2-1 al camp del Vic Riu primer, però igualment segueixen líders amb un punt més que els osonencs i a 2 del Sant Quirze. I el Tibidabo comparteix primera plaça amb el Gironella després del 7-1 que van patir els de Toni Sallés allà a Gironella. Aquesta setmana els de Torre-Romeu descansen i el Can Rull rep el Sant Lorenzo, equip ja descendit.
Sabadell s'omple de música. Torna al festival Observa. Del 25 de maig al 11 de juny, Sofia Hilar, Els Pets, Nena de Conte, Els Amics de les Arts, Làgrimes de Sangre i molts més actuaran a l'Amfiteatre del Parc Catalunya. Un nou village amb tipis Cerdanya, restaurants locals de Sabadell, actuacions i màrquet. Tots els moments són música. Més info i entrades a la venda a festivalobserva.com.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa. Del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners. Som del Sabadell.
Agafa l'autobús. Viatge amb la TUS.
trajectes més ràpids i directes, més connexions entre barris, nous horaris per afavorir l'intercanvi entre línies.
Estalvia temps, estalvia diners, agafa l'autobús.
TUS, Transports Urbans de Sabadell. D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Un minut per sobre de tres quarts de dues. Bloc poliesportiu, waterpolo, l'Astralpool Natació Sabadell disputa aquest vespre el seu últim partit de la fase de grups de la Champions masculina, que li queda a casa. Pau Vitoria, home, waterpolo, com estàs?
Hola, Adri, bon dia.
Recordem que els de Quim Colet encara tenen opcions remotes, això sí, d'accedir a la final a 8. De seguida repassem com està la classificació a falta de només 3 jornades, però avui a Can Llong tenen davant segurament el rival més complicat del grup.
Si més no, números en mà. És el Brescia italià, que lidera el grup B amb aquesta mà de ferro, només cedint un empat i una derrota, però en tots dos casos a domicili. D'entrada, escoltem el tècnic Quim Colet, sense variar ni una coma, el discurs que porta repetint tota la temporada. Per tant, que la recepta d'avui és competir i veure fins a on li dona això al seu equip contra un dels grans d'Europa.
Com en tots els partits, doncs intentarem competir al màxim i a veure si ens dona, per què ens dona això. O sigui, el més important, que ho hem fet en tots els partits de Champions, tu els has pogut seguir i ho has vist, hem competit en tots els partits. I evidentment hi ha molts que no ens ha donat per guanyar. Però en altres que sí, doncs aquest l'afrontem, evidentment, amb la màxima il·lusió també, perquè és el primer del grup i intentarem competir al màxim i veure al final això que ens porta, no?
I ara, Adri, la classificació. Com dèiem, molt difícil, però encara no impossible, aquest últim bitllet per la final a 8. El quart classificat del grup és, i per tant l'últim equip que aniria a aquesta Final 8, és el Juk Dubrovnik amb 15 punts. Per sota hi ha l'Spandau de Berlín, que serà, per cert, el pròxim desplaçament amb 11, a 4 de diferència, i per darrere l'Astralpool amb 10, és a dir, a 5 punts del Juk. Mínim, les matemàtiques diuen que has de guanyar dos partits i esperar. És molt difícil, però
dos fora de casa, el de casa al Brescia, o sigui que complicat.
Molt complicat. A més, l'última jornada és contra el Ferencváros, que també està en aquesta zona d'accés a la final a 8. A tot això, com a curiositat, els 10 punts que té ara l'Astralpool tenen com a denominador comú que s'han aconseguit a casa, a la Finet Work Aquatics. Una estadística que té present el capità i futur waterpolista dels de Dubrovnik, Sergi Cabanes.
La nostra casa és molt complicada, és un autèntic fortí. Hem aconseguit molts punts de lliga, bueno, tots els punts de lliga disputats, i la major part dels punts de Champions disputats a la nostra casa, a la nostra piscina, la de 50, a la Talismà, que ara ja ara rep el nou mote, i esperem que, bueno, un cop més la ciutat de Sabadell, com sap respondre a un partit, a un esdeveniment tan gran com seria aquest partit contra el Brescia, pues vinguin a animar-nos i vinguin a ser aquest jugador número 12, número 14 de la plantilla.
De fet, serà l'últim partit de Cabanes a Europa aquí a Can Llong, perquè els altres dos, com comenta, seran fora de casa d'aquesta Finet Work Aquatics. El Sabadell rastrejant ja el mercat davant de les més que previsibles baixes que tindrà avui aquest perfil de capçalera que estem tenint, bé, amb encerts i errors, Mercato Waterpolo, que ja parlava d'un gairebé fitxatge tancat.
Sí, per cert, també serà l'últim partit de Dusan Vanisevic, que acompanyarà Sergi Cabanes, recordem, a Dubrovnik, al Juk, la pròxima temporada, però sí, com bé deies, avui ens hem llevat amb un possible fitxatge, veurem què diuen des del club en les pròximes hores, en les pròximes setmanes, però vinculaven el nom de l'alemany Finn Schwetze amb la disciplina de l'Astralpool a partir de la pròxima temporada. Jugador alemany de 24 anys que milita a la plantilla del Waspo de Hannover, que és equip també de Champions, a l'altre grup, al grup A, per tant, vindria a cobrir les necessitats que té l'equip, i això ho han parlat en més d'una ocasió aquesta temporada, de poder competir a Europa amb un jugador esquerrà, que és un dèficit, no?, que té l'actual plantilla de l'Astralpool, que té molt bons jugadors però no té cap esquerrà en nòmina, igual que podria ser el femení, el cas de Judit Forcà.
I tot plegat, Pau, després d'haver de suar de valent dissabte per mantenir la condició d'invictes, la imbatibilitat a la Lliga regular i sumar la que ja és la 21a victòria en 21 partits.
Sí, per tant, a una, només ja de fer aquesta plena, serà el cap de setmana contra l'Echeide, però com diem, amb aquesta primera plaça ja al Sarró, assegurada des del dia del derbi contra el Terrassa, l'equip de Quim Colet, que va haver de patir per superar el Mataró per un ajustat 5-6 gràcies a un gol de Bernat Sanahuja quan només faltaven 44 segons pel final del temps reglamentari. Precisament, això, fent balanç d'aquest partit, el jugador garenc feia autocrítica de l'actuació dels seus.
Sabíem que no seria fàcil, el Mataró al final no està fent mala temporada, ho està fent bastant bé, i és això, tenen jugadors joves amb ambició, amb ganes de demostrar el que poden fer. Tenen molt ritme i, bueno, nosaltres no vam tindre el dia que s'espera de nosaltres i es va veure reflectit en el marcador, que no vam tindre ni un minut de tranquil·litat en tot el partit, però, bueno, al final és això, ens emportem la victòria i seguim invictes.
Doncs com diem, falta només un partit per assegurar aquesta plena de 22 victòries en 22 partits. Serà aquest cap de setmana contra l'Echeide. Tornant a la Champions, a 7:45 arrenca la Finet Gorka Aquàtics, aquest Astralpool Brescia, un duel que la primera volta, recordem, es van endur els llombards per un curt 7-4. La resta de la jornada, a les 7, pendents del Juk Novi Beograd, partit complicat, per tant, pels croats, que són els quarts classificats. A 7:45 també es disputa l'Spandau OSC i a 8:00 tanca la jornada del grup B, el Marsella-Ferencváros.
Doncs a 7:45 a la Finet Gorka Aquàtics i també a @Ràdio Sabadell a través de Twitter, la visita d'un dels candidats a guanyar la Champions aquí a Sabadell. Gràcies, Pau. Fins ara.
Adéu.
Twitter, Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, Twitch. Segueix Ràdio Sabadell a les xarxes socials.
I jornada especial la que es va viure ahir també a la tarda al Saló de Plens de l'Ajuntament de Sabadell, on es va fer la rebuda, la recepció institucional als esportistes del Club Natació Sabadell i el TEP Vallès, que fa cosa d'un mes van viure l'experiència dels Jocs Special Olímpics, aquest esdeveniment que va reunir a Granollers a prop de 1.500 participants d'arreu del món amb discapacitat intel·lectual. Ens amplia la informació el nostre estudiant en pràctiques, el Guillem Llorenç.
El Club i el TEP Vallès, una cooperativa per la integració del col·lectiu amb diversitat funcional, se'ls va rebre amb tots els honors ahir a la tarda a l'Ajuntament de Sabadell per la participació en l'Special Olímpics que es va disputar a Granollers a principis d'abril. L'acte el va presidir l'alcaldessa Marta Farrés, acompanyada de Claudi Martí i Josep Pazos, president del Natació Sabadell i del TEP, respectivament. Farrés remarcava la importància que tenen aquests esportistes com a mirall per a la societat.
I necessitem també, en l'àmbit de l'esport, lideratges en l'àmbit de la discapacitat. I vosaltres sou aquests líders. Per tant, jo el que us volia dir, sobretot doncs, a l'Arnau, amb l'equip de futbol, amb la Raquel, és que esteu sent líders per altres nois i noies, perquè també s'animin a competir en l'esport i perquè també diguin doncs, que evidentment ells ja han de ser. Per tant, jo vull també posar-ho en valor i que sougueu conscients cadascú de vosaltres d'aquest element doncs que sou de realment, doncs això com us deia, de lideratge, de mirall per altres nois i noies que us veuen a vosaltres i que veuen que és possible superar-se.
Un cop acabada la diplomàcia va ser el torn dels esportistes. L'Arnau Paredes del TEP i la Raquel del Club es mostraven molt contents per haver participat en aquesta competició. El sabadellenc Paredes va explicar el somni que va suposar participar-hi, a més d'estar molt content per veure l'alcaldessa en persona, en unes paraules que van despertar el riure dels assistents.
Quan passi temps i ja algú em pregunti, Arnau, tu has fet un... O els diré, jo he fet un espècie. I clar, la gent no em dirà què és un espècie. Doncs pues, és això, conviure amb gent i passar-t'ho bé. I com a sabadellenc, estic content de veure per primer cop a l'alcaldessa. Perquè...
I també, entre aplaudiments, va cloure l'acte amb un missatge final en què l'alcaldessa va instar els seus companys polítics de continuar donant visibilitat a aquest col·lectiu.
Escolta el programa quan tu vulguis al podcast de l'Hotel Suís. I got my head out this song.
5 minuts mal comptats per l'inici del Notícies Migdia. Acabem amb futbol sala. L'Escola Pia afronta l'últim partit de la temporada a casa. Necessitat. L'equip de Pedro Donoso és dins del descens, un punt per sota concretament de la permanència que marca el Calvià, faltant-ne 6 pel final. I dissabte rep el cué descendit al Ripollet en una oportunitat absolutament d'or per treure el cap una altra vegada d'aquesta part baixa. Tot després de la derrota al Guiera per 8-3 contra un rival de la zona alta com era el Cerdanyola. Carlos Povedano, jugador Escolapi, parla d'una derrota merescuda, però amb un resultat enganyós.
Si no ves el partido y solamente te centras en el resultado, sí que es abultado, pero esta vez es totalmente engañoso. Sí que es verdad que ellos merecieron ganar, pero no de una forma tan abultada, sino que al final los últimos 4 o 5 minutos jugando de 5, pues nosotros sí que es verdad que metimos 2 goles, pero ellos nos metieron 3, si no me equivoco, y pues la diferencia acabó siendo pues más abultada de lo que realmente debería haber sido.
El mateix Povedano ha recordat que Cerdanyola només ha guanyat un any dels 9 que porta la Pia, una xifra que demostra la dificultat, i més enguany que els cerdanyolencs són segons a la segona B. De fet, el jugador de la Pia assegura que si algun partit podien fallar en aquest tram final de Lliga, era aquest.
Siempre queremos ganar todos los partidos, lógicamente, pero si había un partido en el que se podría fallar o en el que era más probable fallar, era ese, contra un rival que nos tiene tomada la medida, que está en la parte alta, que estaba luchando por meterse en el playoff, que ya con esa victoria ante nosotros lo consiguió matemáticamente. Y nada, mirando el calendario, a falta de 5 o 6 jornadas, pues dices, ¿dónde puedo dejarme algún punto? Pues o la semana pasada en campo de l'Hospitalet o esta semana en este campo.
Tampoc va rebre l'Escola Pia un cop de mà de retruc del club. El Natació Sabadell va veure una mica frenada la seva candidatura als play-off amb la derrota a casa 2-3 davant d'un Canet que agafa aire. Els nedadors van haver de remar contra corrent i, tot i fer el 2-3 a falta de 9 minuts, tampoc van tenir oportunitats clares després per capgirar l'electrònic. Adri Sánchez, l'entrenador, qualifica de dura aquesta derrota soferta.
És un dia difícil, al final tota la lliga està molt competida i bé, no ens hem pogut endur el partit. Jo crec que al final hem tingut errades que hem de millorar molt. El Canet és un equip que transiciona molt bé, busca un partit d'anada i tornada, i quan hem tingut transicions ofensives no les hem sabut atacar, amb molt poca qualitat les hem atacat, i és una cosa que hem de millorar. Si no, és molt difícil la segona vesta dalt, perquè són situacions que trenquen un partit, i a més ens han marcat 2 gols d'estratègia molt ben executats, perquè al final, encara que les sàpigues, tenen molta qualitat i és molt difícil defensar algunes situacions.
El Natació Sabadell és 5è ara mateix, 45 punts per ells, a només un de l'objectiu, i tot perquè el Bellsport l'Hospitalet també va punxar l'endemà del partit del club, empatant contra Indústries B, i fins i tot el tercer, el Manresa, també va empatar, però per darrere Barceloneta i Mataró sí que van sumar de 3 i se situen només un punt per darrere del club. Com diu Sánchez, tot queda molt més comprimit.
Lo del playoff al final no és tant com intentar agafar el quart. Llavors, jo miro intentar agafar el quart, intentar escalar posicions, però sí, evidentment, ara és molt difícil perquè 3 punts valen or en aquesta lliga, i ara si sumen els nostres, els equips que estan allà intentant lluitar pel playoff, serà difícil. Però bé, al final, la setmana que ve tenim un altre partit i tindrem la situació de... Podrem revertir-ho i ja està, hem de pensar en això. Lo de més ja ara ja no val la pena.
Dissabte a les 6, penúltima jornada, amb tot per decidir en aquesta segona B de futbol sala masculí, amb el Pia Ripollet, el carrer Garcilaso, i també el Pujolet, el Manresa, Club Natació Sabadell. Demà compareix en directe a la Nova Creu Alta i també aquí a l'Hotel Suís Armando Corbalán a la roda de premsa dels dimecres al Centre d'Esports. Buscarem ex del Sabadell i de l'Atlètic Balears marxant fins a Suècia per saludar a Xavi Calm. També tindrem el post d'aquest últim partit a Can Llong de la Champions masculina, aquesta visita d'un dels grans del continent, el Brescia, avui a Sabadell. Pajares a l'europeu d'esquash, també una mica de bàsquet, de tenis taula o la permanència del futbol sala Sabadell femení. L'Helena Molís amb el guió preparat del Notícies Migdia. Per tant, nosaltres recollim estris al Roger Benet. Continuarà el control de so al següent quart d'hora. Ens posem tots al dia amb el Notícies Migdia. Per recuperar aquest Hotel Suís, tan fàcil com anar a radiosabadell.fm i buscar el podcast del programa, o si no, a les nostres xarxes socials. Que passeu un bon dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.